Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia a la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia, avui és 19 de novembre i si tenim una curiositat internacional per obrir el programa, pues sí, perquè sabies que avui se celebra el Dia Internacional de l'Home? Una jornada instaurada per a reconèixer el paper positiu dels homes en la societat, promoure models masculins saludables i reflexionar sobre el seu benestar físic, emocional i social. Aquesta efemèride va néixer en l'any 1999 a Trinidad i Tobago i des de fa temps s'ha estès a més de 60 països. Objectiu: fomentar la igualtat, la responsabilitat i la pau entre els gèneres, que falta ens fa, I no és per competir amb el Dia de la Dona, sinó per sumar-nos, per equilibrar i per visibilitzar també els desafiaments que viuen molts homes i que els viuen en silenci. Per això, avui, a Protagonistes, obrim amb una pregunta. Qui és l'home de la teua vida? Qui t'inspira? Pot ser ton pare? Un mestre? Un amic? Un veí o aquell iaio que sempre té una paraula sàvia i un refrán a punt? Perquè parlant de refrans, com diria aquell home de bé, paraula de rei.
I la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
I ara sí, anem a per la paraula del dia, perquè jo crec que aquesta paraula l'estem vivint-la per l'oratge. Anem a per ella.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Espai patrocinat.
Vacuna. Una vacuna és un preparat compost per una suspensió de microorganismes que s'introduïx en el cos d'algú per a estimular la formació d'anticossos i aconseguir així la immunització contra una possible infecció. La paraula vacuna deriva de vaca. Es diu així perquè el metge i naturalista anglès Edward Jenner, que durant l'últim quart del segle XVIII va exercir com a metge rural en el comtat de Gloucestershire, situat al sud-oest d'Anglaterra, va observar que les dones que es dedicaven a munyir les vaques no contreien la pigota, una malaltia creu que, durant segles, va constituir una autèntica plaga per a la humanitat. A partir d'esta observació, volent indagar en les causes que produïen eixa immunitat, el doctor Jenner va sospitar que les persones que estaven en contacte directe amb vaques probablement havien contret prèviament una altra malaltia, coneguda com a verola bovina, de característiques semblants, però d'efectes lleus que feia que els afectats hagueren quedat protegits contra la picota. Basant-se en els principis curatius de la medicina oriental, Jenner va inocular a un xiquet de 8 anys la limfa dels munyidors afectats per la verola bovina per observar l'efecte que produïa en ell. El procediment, no exempt de riscos, va resultar enormement efectiu. I James Phillips, que així és com li deien al xiquet, no sols no va desenvolupar la malaltia, sinó que va validar plenament la hipòtesi d'Edward Jenner. Eixa és, en essència, la base en què es fonamenten les vacunes. Però no seria fins a un segle després, concretament en 1881, quan un altre eminent científic, el químic francès Louis Pasteur, va desenvolupar la teoria microbiana de la malaltia, segons la qual uns diminuts organismes, anomenats microbis, són els causants de moltes malalties infeccioses. I, en honor d'Edward Jenner, va encunyar el terme vaccin, adaptat al castellà com a vacuna, i d'ací va passar al valencià amb el mateix nom. Com a cultisme, en valencià també tenim la forma vaccí amb la mateixa funció referencial.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Soc Joan Pardo i la barberia és la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Cova Santa, número 23, de Vila-real.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Vila-real. Te esperamos.
¡Atención! Llega el Black Friday de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
I ara vull que me presteu atenció, perquè això va de pentinar-se de vaes, eh? Perquè pots guanyar un tall de moño gratuït. I tocant al telèfon 50, trucant, no toquem, truquem. Anem a parlar en condicions. Al 964-538921 i entraràs en un sorteig diari d'un tall de cabell a l'estil més top de Vila-real. Només has de dir Pardo Men's Salon i que està al carrer Cova Santa número 23. I ja estàs des del bombo. Així de fàcil i aixina de ràpid. A Pardo Men's Salons et deixaran tan polit que et voldran entrevistar fins i tot per la tele. No deixes passar l'oportunitat de lluir com un pinzell cada dia, perquè d'avui fins divendres un tall de cabell gratis i només tens que participar, que la sort pentina aquí, als valents.
Nos pondremos a beber tras el...
Santi Cortell, bon dia.
Bon dia.
Regidor de Normalització Lingüística, entre altres coses, però avui anem a parlar d'això, no?
Sí.
Santi, jo no mai dic truca'm per telèfon, sempre dic toca'm per telèfon. Això està molt mal dit
no.
O...
No, no està mal dit. En valencià tenim diverses formes, com és telefonar, uh-huh. Diguem que és la més estàndard, i el que els catalans diuen trucar, que de fet hi havia una expressió que moltes vegades em van preguntar, com es diu fer una perdida, no? En valencià hauria de ser, o el que recomanava és un truc a penja. Però nosaltres així, en la varietat occidental que diem tocar per trucar, que molta gent es burla i diu m'has tocat, ah, ja, ja, m'has tocat amb el dit. Anem a veure. Trucar, existeixen el que s'anomenen les paraules polisèmiques.
Sí.
En este cas, tocar és la forma occidentalitzada de trucar, és el mateix verb, però és tal i com ho hem dit i diem sempre, i hem dit sempre així. Fer un toc, per tant, és fer un toc de telèfon.
Uh-huh.
Aleshores, en la varietat occidental no és incorrecte. Després podríem parlar d'estàndard, no estàndard, però incorrecte no és, i equival, és sinònim al que els catalans diuen trucar. Nosaltres al poble, a Vila-real, diem tocar. Per tant, tocar per telèfon, fer un toc a penja, i coses així, perfectament correcte. Ja vam parlar un dia d'altres coses. Te'n recordes aquell programa de les paraules en perill d'extinció, que vam parlar de el matí mañana, que molta gent també es pensa que és incorrecte i no ho és. Vam parlar d'aquesta expressió que tenim a Vila-real, que són els reixos, que molta gent pensa que és el pitjor i que les reixes seran els reixos quan siguen les reixes, i no és així, perquè en llatí era rex i acabava en ix, i bueno. Però un altre dia, si vols, tornem a reprendre aquell programa, perquè se'm van quedar moltes paraules en el tinter. I sempre insistís, una cosa és estàndard i una altra incorrecte. La parla de Vila-real no té res d'incorrecte, és fantàstica. De fet, la varietat més bonica del valencià és la nostra, la d'ací de Vila-real, sempre ho dic.
El regidor, vostè ahir va fer un acte en la BUC i el degué fer molt bé perquè ha eixit en primera plana en la foto. Que ho dic tot, la gent que em coneix o la gent que m'escolta sempre sap que jo ho conté tot. Per trobar a Santi Cortells en una foto és com allò de d'on està Willy, no? Willy o Willy, ho degué fer molt bé, però estàs el primer. Era una xerrada per a promoure l'ús del valencià o apropar el professorat a les campanyes. Deberes apropar al professorat? No ha estat bé el titular, no ho ha entès bé, de què va anar?
Sí, esta reunió ja fa molts anys, jo diria dècades, que normalització i les tècniques ho organitzen molt bé, la sol fer a principi de curs. Enguany es van darrerir una miqueta perquè com tenim tants projectes entre mans, que els he insistit i des d'ací els he d'agrair a les tècniques que necessitava que els anaren traent, doncs hem anat ajornant un poc més, arribem al Nadal, no? Perquè això és, diguem-ne, de tot el curs escolar fins a l'estiu, bàsicament. També hem parlat de part del curs escolar que ve, perquè, clar, ahir teníem una miqueta un dilema. Una cosa són els anys naturals, que és el que compta administrativament, però els professors treballen en anys escolars, que comencen al setembre i acaben al juny. Això és un any escolar, però no equival, no? Aleshores, ahir administrativament, doncs, de vegades hem de posar una miqueta de fil a l'agulla, no?, que diuen. Vam parlar de moltíssimes coses. Una de les coses que vaig comentar va ser la importància de tindre, per fi, l'arxiver que va vindre. Per què? Doncs perquè és cert, i els professors ho saben, que moltes voltes els professors de valencià i els professors d'història treballem molt de la mà, no? Suposo que per aquella preocupació de mantindre el patrimoni, les arrels, que jo crec que moltes vegades és compartida també amb el Departament d'Història de manera directa, per raons evidents. Això no vol dir que en castellà o en anglès no el compartisquen. Hi ha moltes maneres de fer que les assignatures tinguin una transversalitat, no? Anglès doncs, per exemple, el tema del turisme el pot treballar també molt bé, i el turisme en la nostra ciutat també és necessari en totes les seues branques. I bé, el que vaig fer, doncs, és presentar tots els projectes que tenim sobre la taula, com per exemple les barraquetes de sobretaula, mai millor dit, valga la redundància, que la veritat que estic molt content perquè estan tenint molt d'èxit, no? I aleshores el professorat, doncs, se'n va endur un xicotet pack de diversos materials didàctics, entre els quals vas ficar les barraquetes per a que les recepcions dels instituts també estiguen presents. I tot això sempre ho fem en positiu, no? Que jo crec que és el que fa que la imatge de normalització a la ciutat tinga este aire de positivitat. I novament he d'agrair la col·laboració, i ahí sí que crec que a Vila-real sempre ha sigut així, hem d'estar orgullosos, és un repte per a mi que continués en així com ha sigut sempre, que per exemple el dia que vam donar el tret d'eixida a la campanya de normalització del nom és Vila-real, de Quica Arenós, que la imatge és d'ell, la pinta ell, i a l'Ateneu en Valencià, si recordeu, tots els regidors se la van posar i ho van fer de manera totalment natural, cosa que he d'agrair per la seva col·laboració i sobretot per no... que entre tots aconseguim a Vila-real no ficar el valencià en el fang polític, Traure'l d'ahí i mirar-lo de manera positiva, integradora i tot això, que jo crec que a Vila-real sempre ho hem cregut i hauria de continuar així, no? Creem-nos el que això representa. La programació del 9 d'octubre, que també qui em coneix sap que he intentat també que anara pel mateix camí, no ho aconseguiré, però ho aconseguiré segur, no? De que siga un dia de tots i que tots estiguem units per un front comú, que és fer de la història del nostre país i del nostre regne. Vull dir, jo dic, per a mi són les dues coses que poden conviure, el regne de València històric i el País Valencià com a nomenclatura científicament idònia del que som, No som una comunitat de regants, però bé, ahí ho dice. Bé, jo no tinc cap problema en regne, altres sí que tenen problema en país, no? Aleshores, cadascú que es fa les seues reflexions. El correllengua és evident que a Vila-real és ja consagrat. Tinc pendent veure si realment el correllengua de Vila-real és el més antic de tot el País Valencià, també valga la redundància, però jo diria que sí, el més antic mantingut en el temps, perquè independentment del color polític, esta activitat del correllengua s'ha mantingut. Probablement també té a veure el com s'ha presentat, en positiu, de manera que, vull dir, les escoles, els professors, els mestres ho valoren molt, perquè és un dia per als xiquets especial, que també té a veure amb el nostre tarannà i la nostra força com a teatre al carrer, perquè tenim moltes companyies i són elles, les companyies de teatre al carrer, les que participen en les escoles. Molts d'estos actors, doncs, tenen xiquets a les escoles també, o coneixen a famílies que tenen xiquets. Jo crec que tot això va crear un solatge que fa que siga molt difícil, sigues del color que sigues, carregar-te una cosa així, no? Per tant, sempre ha sigut així, per tant, jo, a qui siga, espere que es mantinga molts anys a veure si mantenim aquest rècord, no? Després, també, es va presentar, per cert, un taller de ràdio per a docents, per a que els docents valoren el que és la ràdio, el que significa, el que representa, i on estem ara, no? Crec que és important. Va tindre molt bona recepció, organitza també una professora experta en comunicació i en llengua, i se van apuntar tots. I a partir d'ahir, doncs, es faran diverses activitats al voltant de la ràdio, de la ràdio en valencià, concretament, perquè, clar, som normalització, és evident. I crec que és molt important també que els professors tinguin materials, no? Ja una miqueta treballats per a que ells els puguen durar a les aules i que a través d'ells i de l'alumnat, doncs, valoren el que significa per ràdio, com el que es fa en esta casa, no? I ràdio de proximitat. Jo crec que això està molt bé també. Després, sabeu que sempre fem teatre en valencià, els professors sempre ho valoren molt bé perquè moltes vegades és l'única manera que l'alumnat vaig al teatre i moltes vegades és l'única vegada... Estava traient un llibre, però jo de vegades porté llibres de teatre, no? Però porté un de Joan Maragall, l'antologia poètica damunt. I en la literatura hi ha una part, no? També dins de la programació de llengua valenciana, de llengua castellana també, que és la part de teatre, i aleshores és una manera que comprenguen que el teatre existís. I jo crec que en este poble no és necessari, és imprescindible que fem aquesta activitat i que ensenyem ja des de menuts a anar al teatre, a que el teatre ho podem passar bé i coses així. També al cinema, tenim uns cinemes així als afores, una empresa, però una empresa que està en el poble i que fa l'esforç moltes vegades de posar pel·lícules en valencià, i aleshores és una manera ideal també de fer una activitat diferent, fora de l'aula. Em preguntaven, i podríem dur la pel·lícula a l'aula? Sí, evidentment, pagues els drets i podem posar el, no ho sé, el DVD o el que siga, però crec que és interessant també que vagin, que, perquè avui en dia també en tota la cultura esta de tindre-ho tot en plataformes, el fet de quedar, anar al cine, jo crec que també és bo, i és bo i és sa, no? En estos xiquets que tenim cada vegada més centrats en els mòbils, i jo això no sé si ho dic com a regidor o com a docent o com a...
Bueno, una mescla de tot, eh?
També vam parlar del Premi Sambori perquè hem d'encoratjar a l'alumnat a que escriga. Tenim moltes convocatòries de premis literaris al llarg del país i moltes vegades no parlo de Vila-real perquè a Vila-real participa molta gent en els premis que organitzem tots els anys en la penya del Guitarró, i a més participen del jurat escriptors consagrats, no? Però al llarg del país tenim moltes ciutats on hi ha premis literaris i és bo que la gent escriga. A millor no guanyes el premi, però el fet de que hi hagi creativitat jo crec que és molt bo, i a més pot portar moltíssimes coses. Jo recordo quan vaig llegir, no sé si ho vaig llegir, Les cendres d'Àngela, que això ho va escriure un irlandès, ara no m'he dit el nom, doncs vaig anar a Limerick, que és on havia tingut gran part de... la novel·la havia ocorregut, no?, en aquesta ciutat, ocorregut ficticiament, perquè realment era una novel·la, no? Però vaig anar allí, n'hi havia un museu, n'hi havia moltíssima gent. Vull dir que la literatura també porta altres al·licients, com és fins i tot el turisme, la cultura, i tot això a partir de la creativitat. Van presentar també la revista científica Nemus, que col·labora des de fa... jo crec que des de la primera revista, crec que des de fa 15 anys ja, la revista Nemus són temes científics que podem parlar des d'orquídies que tenim al terme o de les plantetes que va classificar el botànic al Duc, i, o d'espècies de pardalets, que si el gafarronet, la cadornera o el paixarell, no ho sé, i la seva vida en el camp i els nius i coses així, perquè l'alumnat moltes vegades està acostumat a tractar en valencià, en llengua, temes de llengua i de literatura, punt. No, la llengua també serveix per a fer ciència, no és només per a fer novel·les i poesies, també serveix per a fer ciència, encara que siga una llengua minoritària. I aleshores aquesta revista normalment la fem arribar a tots els centres a petició d'ells, vull dir, no l'enviem si ells no confirmen que la necessiten. Per això passem la graelleta, perquè ningú em diga, no, és que vas imposant, no imposes res. Passem la graelleta i cada un, si vol, la rep o no la rep. És evident que les classes de llengua, publicacions com El Temps o publicacions com Nemus, científiques, o com Camacuc, que recordareu perquè esta revista, malauradament, en tot això que va passar de la Dana, va entrar tot el fang en les seues instal·lacions. Sí. Jo recordo l'any passat que quan vam aconseguir aprovar el pressupost, simbòlicament el primer pagament que vaig dir que se fera va ser el d'esta revista, precisament per tot el que havíem patit, no? Aleshores continuem col·laborant entre en ells i en tot el que ells fan, que és fantàstic. Fan il·lustracions, còmics, adaptacions per a xiquets, També estem preparant, encara que no tenim la data definida, estic en ello, la festa per la llengua del pròxim any. Enguany van ser els professors mateixos, vull dir, van ser d'ací, d'aquestes reunions, els que van voler fer una festa per la llengua local. No es diu festa per la llengua perquè aquest nom és el d'Escola Valenciana, però una, no me'n recordo ara, festa pel valencià o una cosa així, i volien continuar-la fent, però enguany sí que és Escola Valenciana la que té interès, i a veure si és bé i concentrem així molta gent a Vila-real interessada pel valencià. Jo crec que és el lloc enguany, i més en aquestes campanyes fortes que estem fent de les barraquetes i la barracota, la gran, i tot això. Hem tornat a presentar els cursos de valencià, que la ciutat té molts, i voldria recordar-ho, ja que estic així en la ràdio, tots els anys Normalització fa un curs d'iniciació en el qual es pot traure la U oficialment, i fa un altre curs més avançat adreçat a mares i pares, perquè el germen d'aquest curs van ser els AMPES, que van demanar que farem un curs per als pares que volien ajudar els seus fills en el valencià, doncs pel que siga, perquè el parlen però no el saben escriure, o perquè ni el parlen ni l'escriuen però tenen interès en ajudar els seus fills, aleshores n'hi ha este curs. Però després també cal recordar que tenim l'Escola Oficial d'Idiomes, on es fa valencià en tots els nivells, incloent el C2, i per descomptar que també tenim ara davant de l'estació de trens, en l'espai jove, l'Escola d'Adults, que també fa tots els nivells, fins i tot d'iniciació, excepte el C2. El C2 no el fa, de moment, perquè no n'hi ha suficient demanda, però tots els altres nivells sí que els fa d'una manera diferent a l'Ajuntament i a l'Escola Oficial, i saps la gràcia, l'EPA sempre treballa més en plan taller i obert.
A on s'ha traslladat l'EPA per a col·locar la gent bé? A on...
Estem temporalment en l'espai jove.
Però ja hi ha un puesto designat, no?
Sí, el centre... Ai, com es diu? Al costat de la policia. El centre
Botànic.
El Botanical Duc. Sembla ser que és el lloc que està parlat en conselleria i estem... Concepción Arenal, perdó.
Heu sentit el pinganillo? És que tenim el pinganillo com està enxivant duo. Sí, sí. Està enxivant mos a duo, no?
És que se me'n va la memòria falla a vegades.
En Concepción Arenal no. Serà un pròxim... Val, i el que necessita la gent per a tindre accés a una administració pública és el quin, el C?
Depèn, és que això depèn de la convocatòria. Jo he vist de tot. He vist que demanen només la 2, que actualment, per exemple, els que venen a traure's la ESO en la EPA ja el tenen convalidat per haver fet valencià. Vull dir, i després doncs, per exemple, el professorat ens exigeixen un C1 per exercir de qualsevol especialitat.
No, però allò de que també se farà en l'Escola Oficial d'Adults, és a dir, perdó, en Concepción Arenal també sí. Se farà que
no, això no ho sabem, això és un acord que s'ha de materialitzar. De moment, temporalment, està a l'espai jove, això és la realitat, i està molt bé, perquè són unes instal·lacions que estan molt bé, tenen aire condicionat, tenen evidentment mancances, però jo crec que s'ha millorat.
Home, és que ja filant això, vostè va anar a la concentració que està convocada per Fampa Castelló, per Estep.
Sí, és que no m'has col·locat. Sí, jo a Estep, evidentment, seguís totes les convocatòries que fan, perquè sóc afiliada a SPB des de que tinc 23 anys. Sí, no
és que demà hi ha una...
Ja porté...
A més, m'ha dit una paraula, m'ha dit una... la frase és una jornada de lluita.
Una com que tenim, lluita perquè,
com que tenim el president de la Generalitat, el tenim en funcions, és a dir, encara ja, no.
Però jo crec que als professionals d'una cosa tan sensible com és l'educació dels nostres fills, un país que s'aprecia els ha de tractar molt millor del que els està tractant. I és molt injust que els docents d'Euskadi estiguen cobrant mensualment quasi 1.000 euros més que els treballadors d'ací. Molta gent em diu, ai, però clar, el professor és una vocació, tot el que vulguis, però és un treball, i som treballadors i també tenim fills. I també, i ja no és pel que cobrem o deixem de cobrar, és perquè el que cobren els professors és el valor que li donem a l'educació que se'ls dona als nostres fills. evidentment un no va igual de motivat a treballar ben pagat que mal pagat. És que això és una cosa bàsica humana, que jo n'hi ha coses i les faria de baix, evidentment, però crec que els polítics han de fer una reflexió on van a parar els diners. I segur, segur, que en què els nostres docents estiguen convenientment pagats i que s'actualitzi el sou al nivell de vida que tenim avui dia de manera correcta, cosa que no s'ha fet, que tenim el salari congelat des de fa molts anys, doncs és més que necessari, imprescindible, si volem avançar en aquesta societat de, doncs això, que se valora a si mateixa i que valora el que és l'educació. És que si no n'hi ha educació no n'hi ha futur en el país, perquè la gent no s'ha fet res.
Sí, ara tenim, després d'entrevistar la vostra, tenim el portavoz del sindicat d'Este, Pau Pons, que ens explicarà de què va la concentració de demà.
Molt bé. Una salutació.
Del que se va parlar ahir en la BUC, de tot el programa de normalització lingüística, se'ns ha quedat algo?
Segurament se'ns ha quedat moltes coses, perquè els projectes van... Però jo crec que això és el fonamental i la idea, sobretot, de que no parem. I que la gent recorde que quan arriba als comerços i en el carrer pot parlar valencià sense por a aquesta ciutat, i que el nom és Vila-real, amb R minúscula.
Mare meva, pot parlar sense por el valencià?
Sí, jo crec que n'hi ha llocs en els quals la gent patís por, malauradament, per parlar la seva llengua.
Ai,
perquè
fin.
Els polítics han jugat molt al fang en això del valencià, tristament.
El gaèlic finalment se va poder recuperar, eh?
És que la presidenta d'Irlanda, m'encanta que me tragues este tema, és parlant de gaèlic per primera vegada, jo crec que des de fa quasi que se va independitzar Irlanda. I a més és que ella ha dit que el gaèlic anava a entrar en la casa de governació d'Irlanda i que l'anava a reivindicar a Europa, i diuen que és una porta oberta a la normalització del valencià a la Unió Europea, perquè esta nova presidenta i el gaèlic, ja li agradaria al gaèlic tindre un 5% de vida en el carrer de la que té el valencià, eh? Ja li agradaria.
I com a idioma és ric, com el valencià, és tan ric.
És una preciositat. Ah. Jo com soc aixina de... no sé com dir-ho, de friqui. Jo vaig viure a Irlanda, vaig estar treballant en la Guinness estar uns 6 mesos i me vaig apuntar a un curs de gaèlic de l'Ajuntament. Era complicadíssim, no me'n recordo de res ja, però vaig anar unes setmanetes a fer el curs de l'Ajuntament, conforme faci l'Ajuntament de Vila-real, de gaèlic, eh? I és una llengua celta que és una meravella, no té res a veure amb l'anglès, no és com el valencià, que és germà del castellà, però la música, tinc encara molts CDs que comprava en aquella època cantats en gaèlic, si vols un dia te porte coses en gaèlic.
És que sí, quan tens contacte amb algun irlandès i li parles del gaèlic, la cara se li il·lumina, jo ho he vist.
Perquè el fan a l'escola, el que passa és que després en casa... excepte la part de Colbo i la part més occidental, les Illes d'Aran, que també vaig anar expressament per a sentir gaèlic i aquestes coses. Recorde que me vaig dur la creu de Santa Brígida, que encara la tinc, que crec que és la patrona del gaèlic o una cosa d'estes. I és una llengua molt curiosa, però associada a tota la cultura celta, les creus celtes, estes que tenen la part redoneta enmig... els costums i les tradicions, que també... N'hi ha una que me recorde molt de quan vaig arribar a la illa d'Aran, que és que s'adotren a la gent de peu.
Sí.
No citada. És molt curiós tot el que comporta el món del gaèlic, i tant de bo esta presidenta aconseguisca reviscolar-lo. I ja de pas que facin el valencià llengua oficial de la Unió Europea. Que el gaèlic ja ho és. No tenim ni un 5% de la vida en el carrer que té la nostra.
Bueno, està aquella frase que va dir Zapatero, hay un idioma que en Catalunya se le denomina català i en València se le denomina valenciano. Allò sí que ho vam arribar a sentir.
És el tema del fang, que dèiem abans.
I és el tema del fang. Santi Cortells, gràcies per haver vingut. Jo pense que és l'únic polític que acaba parlant de curiositats històriques.
Quan vulguis.
Gràcies per haver vingut.
A tu per convidar-me.
Maldita sea que vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Este noviembre, Burriana se une para decir no a la violencia de género. Participa en talleres, charlas y actividades educativas. Súmate al acto central del 21 y construyamos juntos una sociedad más justa y libre. Por una Burriana sin violencia. Ayuntamiento de Burriana. Concejalía de Servicios Sociales.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
El viernes 21 de noviembre celebra con nosotros en McDonald's Castellón el McHappy Day. Pide tu Big Mac con forma de corazón y donaremos el 100% de tu compra. Con tu apoyo, la Fundación Infantil Ronald McDonald seguirá ofreciendo un hogar fuera del hogar a las familias que tienen niños gravemente enfermos hospitalizados. Recuerda, 21 de noviembre, McHappy Day, para disfrutar en tu McDonald's más cercano. Te esperamos.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa d'en www.agendaprovincial.com www.dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios. O para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en Carretera de Honda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
Miren, i tenim el fil telefònic a Pau Pons, ell és portaveu del sindicat STEP a les comarques del nord. Bon dia, Pau.
Hola, bon dia.
Per a que la gent entenga este sindicat, estes sigles, què signifiquen?
Sí, nosaltres som el sindicat STEP, el sindicat de treballadores i treballadors de l'ensenyament del País Valencià.
Uh-huh. I demà hi ha una manifestació, una convocatòria, com quin nom li posaries?
Sí, a veure, demà el nom que li donem a la jornada de demà és una jornada de lluita. Una jornada de lluita per l'ensenyament públic, en el qual no només està el professorat, sinó que també està tot el personal d'atenció educativa, el personal d'administració i serveis que treballen també als nostres centres educatius, i també des de la plataforma per l'ensenyament públic se dona suport a aquesta jornada de lluita. Uh-huh. És una jornada de lluita que bé, en un principi això ja ve de mesos enrere, ja al final del curs passat ja van començar a parlar els diferents sindicats de la mesa sectorial d'educació perquè tenien clar que havien de moure en tot el panorama que tenim de retallades i d'actitud d'aquesta conselleria cap a l'educació pública i se va arribar a parlar d'una possible vaga per al dia 20 de novembre, però bé, després d'un procés assembleari i sobretot també derivat del que ha passat en el govern valencià, després de la dimissió del president de la Generalitat, ara tenim un govern en funcions i també van considerar que no era la millor situació com per a estar negociant en una conselleria d'educació que també està en funcions, no?, com tot el Consell, en la qual cosa ho van transformar en la jornada de lluita, però sí que hi ha un calendari ja hi ha un calendari previst per a tot el curs, en el qual, si no canvia l'actitud de conselleria, sense cap dubte començarem amb vagues a partir del mes de desembre.
En aquest cas, parleu de retallades i també parleu de política educativa del Consell. És a dir, no vos agrada, és a dir, vosaltres considereu que no és una bona política la que ha decidit el Consell, no és una bona política educativa?
No, efectivamente. Desde el primer moment que va arribar el conseller d'Educació, el conseller Rovira, doncs ja ens va deixar clar que anava en una línia que no ens agradava, no? Ja des del principi, a poc d'entrar, ja va comentar que possiblement sobraven professors en alguns centres. Era tota una declaració d'intencions, no? I, de fet, als pocs mesos doncs, ja va presentar la denúncia, la Conselleria d'Educació va presentar una denúncia contra els acords de plantilles que teníem. És a dir, van en aquesta línia, en la línia de carregar-se un acord de plantilles que teníem, en la línia de retallar plantilla. El curs passat van retallar molt en escoles oficials d'idiomes i conservatoris. Enguany ha sigut el torn més de la formació professional i la formació de persones adultes. És a dir, ells van fent camí i sempre en la línia de perjudicar a l'educació pública.
Mira, Pau, les famílies, arribem als col·legis, que per sort ne tenim molts públics, i deixem als nostres fills, als nostres adolescents, i no hi se n'anem, perquè hem de treballar i tenim tota la vida molt completa o molt complicada, no? com vulga dir-se. Clar, i nosaltres no sabem ben bé si aquestes retallades són justificades o no, és a dir, ens diuen que sobra professorat i que vosaltres vos queixeu perquè es quedeu sense feina.
Sí, efectivament, com comentava abans, va ser de les primeres declaracions doncs poc desitjables, no?, que va tenir el conseller dient que sobre el professorat. Nosaltres el van convidar ràpidament a que anara als centres, no? A que anara a xafar els centres i que ens diguera exactament en quin centre sobrava. De cap manera. Al final tenim un acord de plantilles signat amb la conselleria anterior, amb la conselleria de Botànic. Un acord de plantilles que va costar molt de... Bueno, són com totes les coses, doncs va costar de pair, com aquell que diu. I este govern, esta conselleria d'Educació, doncs no li sembla bé aquest acord. I nosaltres pensem que l'acord és el que donava realment seguretat jurídica a la qüestió, perquè si tu tens un acord entre consellers i sindicats, saps que hi ha una cosa ahí, una qüestió de confiança entre tots i totes, que la cosa anirà endavant. Però vaja, la qüestió és senzilla. Vull dir, no, com se pot pensar que sobra professorat si al final el que necessitem és professorat en els centres per atendre tota la diversitat del nostre alumnat. Tenim una normativa d'inclusió educativa i en la que totes i tots creem en la inclusió educativa. Tot el món volem que els xiquets i les xiquetes estiguin ben atesos en les aules, però per això, vaja, és una cosa molt bàsica i molt de sentit comú, que al final això se pot aconseguir si tenim suficients professors i professores en les aules. No podem atendre la individualitat de cada alumne, si no tenim el nombre de professorat que fa falta. De la mateixa manera que demanem baixada de ràtios. El sindicat TPB fa uns anys ja vam presentar una ILP, una iniciativa legislativa popular per la baixada de ràtios. Vam aconseguir més de 20.000 signatures. Uh-huh. El que passa que en les Corts, quan va arribar a les Corts, aquesta ILP, en la qual havíem aconseguit signatures de sobre, doncs el PP i Vox doncs se van encarregar de no tirar-la endavant, de no deixar-la ni entrar, no, a debat en les Corts, perquè com us deia, les ràtios per a nosaltres és una qüestió bàsica. No podem atendre de la mateixa manera l'alumnat si tenim 30 en classe que si en tenim 20. Això és una qüestió bàsica. Després també està el tema de les infraestructures. Aquesta Conselleria d'Educació també se va carregar part del pressupost destinat a la millora de les infraestructures educatives. Teníem el planificant, si recordeu, i bé, esta conselleria també s'encarrega de baixar al màxim possible el pressupost en este sentit, no? I això també va en la línia, efectivament, de que el nostre alumnat estiga en bones condicions en els centres, de la mateixa manera que el professorat i qualsevol persona que treballa en els centres educatius.
Sí, en aquest cas parleu d'aquestes deficiències, d'infraestructures, però també parleu, i ho diu tal qual, d'un futur incert en el pla edificant. Exigiu transparència i un pla concret. i públic de construcció i rehabilitació de nous centres educatius. És a dir, demaneu que posen damunt de la taula un altre pla o el que esteu exigint és que vos expliquen si aquest pla edificant se complirà?
El pla edificant no se pot complir. El pla edificant que totes teníem en ment i que s'estava aplicant fa uns anys i que anava a poc, doncs reconstruint aquells centres o reformant aquells centres que necessitàvem o fent centres de nou, directament no se pot complir perquè en la retallada de pressupost que vos comentava, en aquesta partida pressupostària, doncs és impossible complir-lo. Per tant, el que exigim, a nosaltres ens doneu el nom, no? El nom que se li vulgui donar, si és planificant, si se vol fer un altre pla diferent, donar un altre nom, això és una qüestió menor. El que és important és que realment esta conselleria crega realment i aposte per l'educació pública i bé, ja tenga les necessitats dels centres educatius. Si és que no n'hi ha més. El que ha de veure conselleria és els centres que té avui dia, quins estan en condicions i quins no. I a partir d'ahí, doncs, invertir el que faci falta. Perquè els diners al final hi ha que invertir-los en el que realment és important, no? I totes i tots estarem d'acord en que l'educació, doncs, és una qüestió fonamental, no? Per a la societat, per a una societat que vol ser una societat, doncs, forta i d'este primer món en què vivim.
Després també hi ha un altre punt que portareu a aquesta concentració. Perdó, has dit en un moment donat, quan has començat l'entrevista, parlaves de que era concentració per una lluita...
Una jornada de lluita, sí.
Jornada, de lluita. És per al titular, jornada de lluita. Sí. Perquè, clar, hi ha un dels punts que, en la que reivindiqueu que hi ha, a més, ho diu tal qual, atacs a la llengua pròpia.
Bé, efectivament, sí. És un dels temes que els sindicats convocants, doncs, teníem clar que hi havia que posar. A ninguna persona se li escapa l'atac continu que està rebent el valencià, la nostra llengua, per part de tot el govern valencià, no només la Conselleria d'Educació, sinó en qualsevol àmbit. Bé, aprofitem qualsevol motiu, qualsevol qüestió en la que puguem clavar pel mig la llengua, doncs aprofitem el moment per a desprestigiar-la i per a aprofitar-la com a un motiu de divisió, quan hauria de ser una cosa al contrari, no? Hauria de ser una qüestió de la que hauríem d'estar totes orgulloses de la nostra llengua pròpia i com diu la normativa i com diu la llei, la llei de ús i ensenyament del valencià, entre altres coses, el que hauria de fer és polítiques a favor de la nostra llengua, no al contrari. La llei d'ús i ensenyament del valencià ho diu, que el govern valencià ha de treballar en la línia de protegir i donar-li ales, no?, a la nostra llengua, que és la que està en perill. No és el castellà precisament el que està en perill. El castellà és una llengua que ja saben tots que de per si tots els nostres xiquets i xiquetes l'aprenen, perquè és el que tenen el dia a dia. El que hi ha que fer és polítiques de protecció de la nostra llengua i bé, el gran atac ha sigut la llei de llibertat educativa, no? La llei que va crear el conseller Rovira, que recordareu que va portar també molta polèmica perquè va consistir en fer una consulta en tots els centres educatius, una consulta a les famílies, en la qual les famílies havien de decidir quina és la llengua base que volen per a les seues criatures. I aquesta llei anava en la línia d'arraconar el valencià al màxim. Perquè per a Conselleria d'Educació era un win-win. O sigui, Conselleria d'Educació, en el millor dels casos que el valencià haguera obtès el millor resultat possible, ni en aquest cas haguera hagut un increment de la docència en valencià. Per tant, el que busca el Consell d'Educació és arraconar totalment el valencià, fer-lo desaparèixer de les aules, si pot ser. Però bé, s'han dut alguna sorpresa a conselleria, perquè el professorat o s'ha mobilitzat, les famílies també han respost a aquesta conselleria i hi han hagut resultats positius en alguns llocs on conselleria es pensava que anava a acabar amb el valencià.
El més important de tota la jornada de lluita serà que se sumen famílies, és a dir, perquè els docents, evidentment, teniu clar el que necessiteu i aneu a demanar-lo, però les famílies tenen clar que lo que realment el que ho necessiten són els xiquets i xiquetes?
A veure, és molt important el suport que hem rebut per part de la plataforma en defensa de l'ensenyament públic. Val? Com sabeu, aquesta plataforma està formada per entitats i organitzacions de tota la comunitat educativa. Ahí, en la plataforma en defensa de l'ensenyament públic estan els sindicats de professorat, estan les federacions de famílies majoritàries, estan les associacions de direccions de tant de primària com de secundària, fins i tot associacions d'inspecció educativa, sindicats d'estudiants. Vull dir, la plataforma de l'ensenyament públic, diguem que acull a les organitzacions majoritàries de tots els sectors de l'ensenyament. I bé, i com us deia, aquesta plataforma va treure un comunicat en el qual donava suport explícitament a totes les mobilitzacions del professorat. La qual cosa, això ens dona a nosaltres molta força, i li dona força a la mobilització perquè, efectivament, com comentaves, les famílies que estan representades també a través de FAMPA Penyagolosa, per exemple, així a Castelló, les famílies estan representades ahir en aquesta plataforma per l'ensenyament, i la plataforma per l'ensenyament ha dit que està al costat del professorat en aquestes mobilitzacions. Així que les famílies han d'estar tranquil·les de que el que estem demanant és del tot lògic, és una qüestió de sentit comú, i agraïm molt l'ajuda i acompanyament de les famílies. Per això també estem fent una crida a les famílies a que demà participen tant en les concentracions que hi haurà de matí als centres educatius com la que hi haurà de vesprada a la Casa dels Caragols, a les 6 de la vesprada.
Això anava. Les concentracions estaran en les tres províncies, és a dir, de València. Així serà, com bé tu has dit, a la Casa dels Caragols, a les 6 de la vesprada, però també s'hi farà una a València i una altra a Alacant, és a dir,
correcte.
Està a convocar a tots els llocs.
Sí, sí, sí. És una mobilització, és una jornada de lluita a nivell de tot el País Valencià. I efectivament, consistirà en això. Li diem jornada de lluita perquè volem que siga de tot el dia. No és que simplement no ens volem limitar a fer una concentració de vesprada, sinó que hem volgut que s'involucren els centres educatius i tota la comunitat educativa fent concentracions de matí als propis centres educatius, bueno, en concret en els centres d'infantil i primària. La proposta és que se concentren el professorat i les famílies, si tant de bo les poden acompanyar a la professorat, que se concentren a les 9 del matí o just abans de començar les classes, que concentren a les portes de les escoles o en el pati. En els centres de secundària, doncs a l'hora del pati o quan consideren millor. I després ja de vesprada, doncs, fer la gran concentració on ens ajuntem totes i tots, en el cas de Castelló, doncs, en la Casa dels Caragols a les 6 de la vesprada.
Pues ens quedem en això. Pau Pons, portaveu del sindicat d'Estep.
Si em permet, Susana, sí. Bueno, entre les reivindicacions se m'ha oblidat parlar-te d'una molt important que estem demanant, no?, de gran professorat, i que no afecta només al professorat, sinó a tota la funció pública en general, que és la pèrdua de poder adquisitiu. Val? Nosaltres portem des de 2010 acumulada una pèrdua de poder adquisitiu del 20%, i efectivament entre les nostres reivindicacions també està això, no? Al final, un treball digne també mereix un salari digne, i tenim el salari, com te dic, el nivell de vida no ha parat de pujar i els salaris no han pujat en el mateix ritme. Per tant, ahir se produeix una pèrdua de poder adquisitiu que l'estem exigent a la conselleria que se senta a negociar-ho.
Pues ja sabeu el que els acaba de dir Pau Pons, demà a les 6 de la vesprada en la Casa dels Caragols i a tots els centres educatius públics de la província de Castelló, primària, estaran al pati o també a les portes de cada centre. Pau Pons, portaveu del sindicat d'Estep de Comarques del Nord, moltes gràcies per atendre-nos.
Gràcies a vosaltres.
Este noviembre, Burriana se une para decir no a la violencia de género. Participa en talleres, charlas y actividades educativas. Súmate al acto central del 21 y construyamos juntos una sociedad más justa y libre. Por una Burriana sin violencia. Ayuntamiento de Burriana. Concejalía de Servicios Sociales.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivi La Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vivi está a tu lado.
Hola, quería una McExtreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva McExtreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
Atenció, Vila-real. Tornem a més vilabons. Enguany, amb un pressupost molt més gran, 200.000 euros. Compra els teus vilabons de 20, 50 o 100 euros a meitat de preu a la web bons.vila-real.es i utilitza'ls per a pagar a les tendes de Vila-real del 24 de novembre al 8 de desembre. Consulta les bases i els comerços participants en la web bons.vila-real.es. Comprar al comerç de Vila-real és gaudir de bons productes, més barats i, a més, fem poble. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança en comerç.
I tinc ara mateix en directe, però al fil telefònic, al regidor de Comerç de l'Ajuntament de Vila-real, Xus Madrigal. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè enguany, així, a la ciutat de Vila-real, van a posar-se damunt de la taula 200.000 euros. I què anem a fer amb aquests diners, regidor?
Bueno, pues lo que anem a fer és iniciar una campanya, que és la campanya Vilabons, a partir del dia 24 fins al dia 8 de desembre, a un ajuntament de Vila-real destinarà 200.000 euros, que repercutirà directament en almenys, i dic almenys perquè n'hi ha un mínim, però no un màxim, pot ser més, en 400.000 euros per al comerç local de Vila-real.
Estem parlant de quasi mig milió d'euros, eh?
Bueno, és, per a nosaltres és una inversió forta, però he de reconèixer que el sector de comercial està en una situació difícil i delicada. Ojalà puguem tindre més diners per a poder destinar, o ojalà altres institucions també s'haguen ajudat directament de línies d'ajuda al comerç de Vila-real, com sempre ha passat.
Regidor, tenim que adquirir els ciutadans els vilabons. Com ho farem?
Bueno, pues nosaltres tenim a partir del dia 24 en la web bonsvilareal.es se podran adquirir aquests bons, que seran de 20, 50, 100 euros, dels quals cada consumidor el que farà serà pagar el 50%. És a dir, en un bo de 20 només pagarà 10, en un bo de 50 només pagarà 25 i en un bo de 100 només que pagaràs el 50. Entonces, a partir de la web bonsvilareal.es fins al 8 de desembre se podran adquirir aquests bons a partir del dia 24. Jo recomano a la gent que el 24 estiguem atents perquè espero que sigui un èxit i que prompte s'esgoten.
Bé, jo estic segura que se col·lapsarà el 24 la web, però ara bé, n'hi ha algun límit en quan adquirir els bons? És a dir, pot estar sentint-nos algú, no sé, de Peníscola i voler adquirir un bo, no?
No, els bons són per a gent que estigui empadronat en Vila-real, com passa en totes les poblacions.
Val. És a dir, tens que estar empadronada en la ciutat i gastar-lo en un comerç de la ciutat.
Exacte. En comerços que s'adherisquen, que a partir de demà es poden adherir, a través de també la web bonsvilareal.es, A partir de esa web, els comerços se poden inscriure a partir de demà, com us dic, i fins al mateix dia 8 de desembre poden anar incorporant-se. O sigui que si algú a mitjana de campanya decideix incorporar-se, pues, ho pot fer. I això vol dir que la gent ha d'estar mirant d'esta web perquè pot haver novetats, algun comerç nou que pugui adquirir. Cada persona pot adquirir un bo, fins a 100 euros, o diversos bons, però fins a un màxim de 100 euros, i per cada persona que adquisca, com ja dic, el 50% tindrà una subvenció directa de l'Ajuntament de Vila-real, per tant només pagarà el 50%.
Estem parlant de comerços de venda o també de serveis?
Estem parlant de comerços de venda. ¿Vale? Lo que parlem en els IAE 64 i 65, que són comerços minoristes, també d'alimentació, excepte d'algunes coses òbvies, com poden ser els estancs, les gasolineres, venda de vehicles, o maquinària, o sea, lleva de màquines de vending, llevan d'aquestes coses, qualsevol comerç minorista pues, es pot adherir a esta campanya.
En esta web hi ha comerços inscrits?
Bueno, en esa web se tienen que inscribir a partir de demà, pero a día de hoy encara no están inscritos. Sí, a partir de demà se pueden inscribir los comercios y a partir del 24 cada ciudadano pues, puede comprar estos bons hasta 100 euros.
¿Els comercios que van a adherirse a esta campaña de l'Ajuntament no tienen el per qué estar dins de la xarxa de comercios d'UCOBI, no? ¿O sí?
No, qualsevol comerç de Vila-real es pot adherir.
Perquè això també és algo que hi ha que tindre
sempre
en compte.
Sempre que complisca els requisits, que, com li he dit, estan dins d'estos epígrafes, que són els que pertoquen, exceptuant les excepcions, qualsevol comerç de Vila-real es podrà adherir.
Recordem quan podran entrar a la web a adquirir els bons i fins a quin dia tenen per a gastar-los.
Des del 24 de novembre a les 10 del matí, que s'obrirà, fins al 8 de desembre. En cas de que no s'esgotaren els bons, que esperem que no sigui així, podríem ampliar uns dies més, però jo confie, ja dic que no s'esgoten el dia 8, sinó molt abans, s'esgoten els bons i les compres.
Jo li faig la pregunta al revés. Com sé que tots els bons s'esgotaran, si s'esgoten hi ha possibilitat de que s'incrementen els bons?
Nosaltres enguany no, ja dic, com esperàvem que tant la Generalitat Valenciana, que encara no ha resolt les ajudes comercials d'enguany, encara no ens han dit res. Per això també un poc hem estat esperant per fer una convocatòria un poc més ampla, però donat que no ha sigut possible, la Generalitat Valenciana no ha resolt, ni la Diputació tampoc ens ha fet una ajuda directa en aquest sentit, pues difícilment nosaltres hem fet un esforç molt gran per a nosaltres. Sé que no és suficient, mai seria suficient, per al comerç local i el que representa, però és el que podem fer actualment i evidentment, pues, ens agrada també que altres institucions s'hagin sumat per a poder ampliar i s'alinear, com li he dit, de 2.000 euros i fer-la més gran.
El moment en què se presenta aquests vilobons, vostè, que va pel carrer i que el coneix molta gent a la ciutat, porta molts anys dins de la política i prop també del govern actual, que és de l'alcalde José Benlloc, què li han dit? És a dir, el fet de que ho hagin ampliat, quina resposta ha tingut el carrer?
Bueno, jo el que vull ser franc en les coses, i sempre ho he dit, no? Per nosaltres els bons comercials no són la solució definitiva. El comerç ha experimentat en els últims anys una transformació molt gran, sobretot arrel de la pandèmia. Molta gent es va donar compte que era molt fàcil comprar per internet i va adquirir ferramentes que abans no tenia. I sincerament, nosaltres quan ens equivoquem també som capaços de dir-ho. Nosaltres, la nostra idea, l'alcalde ho ha dit públicament, jo també, és que és bon, no era la solució definitiva, però també en una reunió que van tindre les comerciants es van fer algunes reflexions, que no només era la injecció econòmica, que és important, sinó també la capacitat de visualitzar-se, de captar clients, de fidelitzar, i en aquesta reflexió pues, hem rectificat, però al mateix temps hem seguit treballant en allò que pensàvem que també era molt positiu, que és una elaboració d'un pla director que va presentar el borrador de treball el passat mes d'octubre i que estem segurs que també ha de ser una ferramenta molt útil a mig i llarg plaç, sense oblidar-nos de que hi ha que fer coses a curt plaç en un pla d'acció directa com som estos bons. Jo sé que el comerç, arribem una miqueta tard de tot això, i en això sí vull demanar-li disculpes al sector del comerç, Pero bueno, haré de intentar hacer lo mejor, porque es de lo que se trata, ¿no? De cuando se equivoquen, no enrocamos en el error, sino mejorar. Y que ven que ve, pues pueden incidir en mes temps, pueden incidir en la experiencia que tenim en guany, en mes cantidad, pero sense deixar de reivindicar que a altres administracions el comerç no está mal en Vila-real, el comerç está mal en tota la comunitat valenciana, i jo crec que en quasi tota Espanya per lo que està passant, i crec que és una cosa transversal que totes les administracions haurien de posar-se les piles per a intentar ajudar el comerç, nosaltres també.
Pues en regidor de comerç, Xus Madrigal, moltes gràcies per haver-nos atès.
Pues moltes gràcies a vostès.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you...
Atenció Vila-real, tornem amb els vilabons. Enguany amb un pressupost molt més gran, 200.000 euros. Compra els teus vilabons de 20, 50 o 100 euros a meitat de preu a la web bons.vila-real.es i utilitza'ls per a pagar a les tendes de Vila-real del 24 de novembre al 8 de desembre. Consulta les bases i els comerços participants en la web bons.vila-real.es. Comprar al comerç de Vila-real és gaudir de bons productes, més barats i, a més, fent poble. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança en comerç.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
Óptica Vila-real. Doctor Font 17. Óptica Barilux especialista.
Cabedo. Todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província. Connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
I am my own special creation, so come take a look, give me the hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in,
Life's not worth a damn till you can say
Alicia Santos, buenos días.
Buenos días.
¿Qué contenta estás?
Sí, hay que empezar las mañanas con energía y con buen humor.
Vale,
que pues... luego ya vendrán para fastidiarte a alguno, seguro.
Tú eres la portavoz de la clínica del doctor Rojo.
Sí.
Vale.
Entre otras cosas.
La palabra correcta es microbiota o microbiota.
Microbiota.
Con B.
Con B. Con B alta, que decimos.
Vale. La microbiota es el conjunto de microorganismos, principalmente bacterias, pero también virus, hongos y arqueas, que viven en diferentes partes del cuerpo humano como...
Como cualquier zona que tenga mucosa o incluso en la superficie de la piel.
Porque yo tengo intestinos, y entre paréntesis me pone la más estudiada y numerosa, piel, boca... Vagina, pulmones...
Vale. Hasta hace unos años, al principio, cuando se empezó a estudiar ya más a fondo la microbiota y ya apartamos esa nomenclatura que teníamos de flora, ¿vale? Y descartamos lo de flora intestinal y ya pasamos a hablar de microbiota intestinal, realmente pensábamos que la forma en la que entrábamos en contacto los seres humanos, en la que... con la microbiota humana, era en el momento del parto. Por eso siempre hemos dicho que una de las cosas que determina una microbiota saludable en una persona desde el principio es la forma en la que ha dado a luz la madre. Si es un parto vaginal, entonces el bebé se empapa, por decirlo de alguna forma, de esa microbiota vaginal que es rica en lactobacillus, sobre todo. Y, sin embargo, aquellos bebés nacidos por cesárea, lo que tienen es el primer contacto con la microbiota de la piel, que no es tan beneficiosa como pueda ser la del tracto vaginal. Pero ya a lo largo de los años que se han ido estudiando y se ha ido viendo que realmente, aparte de que hay traslocación, o sea, de que hay una migración de microbiota de unas zonas a otras, aparte se ha visto... que realmente no es como pensábamos que el feto estaba estéril dentro del saco amniótico. Se ha visto que sí que hay microbiota en el saco amniótico, pero luego hemos ido mucho más allá y hemos descubierto que el semen tiene microbiota, con lo cual ya nos ha ido cambiando un poquito el paradigma. Pero aún así sí que es verdad que la mayor cantidad de microbiota a nivel fetal se adquiere en el momento del nacimiento. Pero no somos estériles por dentro. De hecho, eso, cada vez vamos estudiando más y vamos sabiendo que hay microbiota oral. Sí que hace mucho que se sabía que existía. De hecho, hace mucho, aunque no se sabía la forma exacta en que funcionaba, sí que sabíamos que la microbiota oral, o sea, que infecciones bucales sí que desencadenaban problemas cardiovasculares graves. Eso sí que es sabido desde hace decenas de años. Ahora ya sabemos mucho más, porque a partir de que se secuenció el genoma humano y de que toda la tecnología fue mejorando, pues se han ido secuenciando un montón, no solo de microorganismos, sino que hemos ido buscando en distintas zonas del organismo a ver qué tipo de microbiota hay.
Claro, aquí me sale, por ejemplo, intestino, piel, boca, vagina, pulmones, pero antes de empezar el programa te he preguntado, ¿el pelo? ¿Pero sería más bien el cuero cabelludo?
El cuero cabelludo, claro. La superficie de la piel siempre lo contamos, o sea, la última capa de la piel, la epidermis, su última capa es un manto ácido una mezcla de agua y aceite que mantiene un pH adecuado para controlar toda esa microbiota a la que estamos expuestos. La piel está absolutamente expuesta al contacto con todo tipo de microorganismos. Por eso, por ejemplo, el acné es como consecuencia de que por una alteración en ese pH alteramos esa microbiota y permitimos que, en este caso, la bacteria que es el propio Neobacterium magnes, aunque le han cambiado el nombre, ahora ya se llama de otra forma, pero bueno, sigue siendo el mismo bicho, pero con otro nombre, es capaz de sobrecrecer. Y ese sobrecrecimiento pues es el que origina esa infección en esos folículos pilosebáceos que origina el acné. Pero sí.
Que viene ya la Navidad.
Sí, entonces, el cuero cabelludo no está exento. O sea, en el cuero cabelludo, de hecho, vamos a ver la caspa, normalmente.
Y las placas.
Y las placas, pero bueno, la caspa es una infección fúngica.
Claro.
O sea, y eso, como tú bien has comentado al principio, en nuestra microbiota no solo se compone de bacterias, se compone de hongos, de arqueas, de virus y de fagos, que son virus que afectan exclusivamente a las bacterias, que no nos afectan a nosotros, y de, bueno, y seguro que en unos años hablaremos aún de más microorganismos que todavía no conocemos.
Sin embargo, las funciones claves de la microbiota, digestión y metabolismo, es la que siempre hablamos. Aquí hablamos siempre,
sí,
de eso.
Bueno, hablamos y de mucho más.
Pero la producción de vitaminas.
Claro.
Eso es lo que me interesa.
Hablamos de la producción de vitaminas, hablamos de la producción de neurotransmisores, hablamos de la conjugación de los ácidos biliares, que bueno, los ácidos biliares, la bilis que llamamos, consta de una serie de sustancias, entre ellas ácidos biliares, que son los que nos van a ayudar en el intestino delgado a digerir bien las grasas. Bueno, pues sin la contribución de la microbiota, esos ácidos biliares no funcionan como deben, porque algunos miembros de la microbiota se encargan de conjugarlos y convertirlos en ácidos biliares secundarios, que son los que realmente van a tener ese efecto directo sobre la digestión de las grasas. Luego, aparte también, dime.
Regulación del sistema nervioso.
Regulación, claro, fundamental.
Es que somos un laboratorio y es que esto es lo que no entendemos.
Sí, más que un laboratorio, creo que somos una ciudad. Una ciudad en la que hay un montón de personas repartidas por todos los órganos. Distintas fábricas.
Con distintas funciones.
Y con distintas funciones. Claro. Entonces, siempre lo que decimos, el ser humano o los organismos tendemos a lo que se llama la homeostasis, el equilibrio. Y cuando algo se nos altera, estamos alterando esa homeostasis, ese equilibrio. Entonces, en el caso de la microbiota intestinal es muy, muy, muy evidente, pero no solo muy evidente a nivel digestivo, que era lo que antiguamente pensábamos, ¿no? Que bueno, pues que es, bueno, sí, nos altera la microbiota, vamos a tener problemas, vamos a tener inflamación, vamos a tener gases, vamos a tener diarrea. No. Es que esa microbiota alterada va a ser origen y causa de muchísimas más patologías extradigestivas.
Es que aquí
alergias, dermatitis, todo eso, migrañas. Todo eso, claro, es consecuencia de una disbiosis, de un desequilibrio, desequilibrio en esa microbiota, disbiosis, o sea, de que ese equilibrio, en este caso, de la microbiota intestinal.
Ayer, es que estoy un poco sensible en este aspecto, porque ayer hubo una charla aquí en Villarreal para erradicar el suicidio. Uf. Y yo pongo, a través del eje intestino-cerebro,
sí,
influye en el estado de ánimo y comportamiento.
Absolutamente.
Es decir, cuando te encuentras en esa sensación de es que no tengo ganas de res, es que tu intestino está conectado con tu cerebro y por lo tanto tu estado de ánimo, tu comportamiento,
sí.
O sea, claro, dices, es que siempre estoy hablando de microbiota. No, es que yo ayer cuando oí esa charla me quedé un poco perpleja, ¿eh?
Sí, porque al principio no teníamos muy claro de qué forma funcionaba ese segundo cerebro que hace unos años se puso de moda, ¿no? El llamar a la microbiota intestinal el segundo cerebro. Y pensábamos que era unidireccional. O O sea, que nos afecta, que a la microbiota le afectaba directamente lo que nos pasaba en el sistema nervioso, pero sí que sabemos que es bidireccional. O sea, a través del nervio vago sí que no solo se emiten señales desde el intestino. Pensad que el sistema nervioso intestinal tiene más neuronas que el sistema nervioso central, que es muy gordo de decir. Entonces, siempre lo comentamos, más del 90% de la fabricación de la serotonina. La serotonina, recordad que es la molécula que nos da la paz, el bienestar, la felicidad, pero no el subidón, sino el equilibrio, claro. ¿Vale? El bienestar emocional. El 90% se fabrica en el organismo y ese 90% se distribuye por todos los órganos excepto por el cerebro, porque la serotonina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Sí que en el cerebro, o sea, cuando hablamos de cerebro hablamos, bueno, del tronco encéfalo, de lo que hay dentro de la cabeza. Pero sí que es cierto que para fabricar esa serotonina lo hacemos a partir de un aminoácido que es el triptófano. Si por lo que sea tenemos un desequilibrio intestinal, y igual que tenemos microbiota que se encarga de fabricar serotonina, la tenemos que degrada también serotonina. Entonces, si ese desequilibrio intestinal hace que por lo que sea estemos consumiendo muchos más recursos, mucho más triptófano intestinal, que sí que atraviesa la barrera hematoencefálica y se formará entonces en nuestro encéfalo, se forma esa serotonina que sirve de neurotransmisor entre las neuronas de la cabeza, ¿no? del sistema nervioso central. Si consumimos más y no tenemos materia prima disponible, ahí es cuando vienen los problemas. Porque por muchos inhibidores de recaptación de serotonina, que es la forma en la que trabajan los antidepresivos, o sea, evitando que la serotonina se quede ahí dentro de una neurona y no se quede en el espacio que hay entre las neuronas para que la siguiente pueda utilizarla, entonces esa señal se interrumpe. Entonces, sí, claro, si solo tenemos disponibles, bueno, ponemos un ejemplo, 2 moléculas de serotonina y necesitamos 4, por mucho que esas 2 con la medicación ayudemos a que estén estables, va a ser insuficiente. Entonces hay que buscar ese origen, dónde está ese problema, ese déficit de serotonina, de qué forma lo podemos solventar. Pues, y la respuesta está en el intestino.
Vale, yo me voy a lo cotidiano, a hablar de lo que ocurre, por ejemplo, ¿no? de lo que ocurre en mi entorno. Una persona tiene un examen y tiene un dolor de barriga
increíble.
que se dobla.
O que se escarruncia. O sea, hay mucha gente que los nervios le provocan diarrea directamente.
Ojo, que no se puede poner recta. Simplemente porque sabe que tiene que hacer frente a un examen. Esto porque evidentemente yo esto lo he visto.
Pues eso es la demostración más evidente de ese eje intestino-cerebro.
Exacto. Vas a comer. Y como ahora estamos las 28 horas del día, no 24, no 28 horas del día con el teléfono, da igual, a cualquier hora cualquier persona te puede llamar por teléfono. Si te pones delante del plato y acabas de recibir una mala noticia, es como si tuviera un corte, como si hubiera un corte de digestión.
Sí, claro.
Y otra de las cosas es...
Y las mariposas del estómago, ojo. Esas mariposas que tenemos cuando algo...
Sí, pero eso me parece genial, ¿no?
Claro, pero sigue siendo lo mismo, en ese caso no solo es la serotonina, también es la dopamina, ¿no? Pero sí, sigue siendo...
Pero benditas mariposas, yo hablo del otro, de cuando realmente tú recibes una noticia o un problema que no puedes resolver en ese momento...
y se te cierra el estómago, es una forma de
decirlo. O lo
engulles
todo directamente. Y el hinchazón de barriga cuando acabas de comer.
Bueno, la inflamación de tripa cuando acabas de comer siempre lo comentamos. O sea, eso que hemos normalizado y que, bueno, pues que no, yo es que siempre he tenido malas digestiones y yo soy así. No debería ser así. Eso nos está hablando de que ahí está pasando algo. Normalmente es lo que siempre explicamos, la fermentación. Si tenemos, si nuestro tránsito del alimento desde que lo ingerimos hasta que llega al intestino grueso, que es donde las bacterias, en este caso, bueno, la microbiota, no solo bacterias, donde la microbiota intestinal va a acabar y rematar el trabajo que nosotros no hemos acabado porque no estamos habilitados para ello, que es la fermentación. Si eso nos sucede inmediatamente después de comer, es porque tenemos en el intestino delgado algo
claro.
que no tenía que estar y que está fermentando los alimentos antes de que toque.
Se napucha, se ha subido del grueso al delgado.
Sí, ascienden. Siempre lo explicamos. Nuestro pH intestinal, bueno, el pH del tubo digestivo va aumentando a medida que va bajando. ¿Por qué? Porque aumenta. Bueno, pues porque en la boca sí que tenemos algo de acidez, uh-huh. pero pensad que una vez atraviesas el estómago, ácido clorhídrico, llegas al intestino delgado. En el intestino delgado vuelcan los jugos, tanto el páncreas como la bilis, como entra el ácido clorhídrico del estómago. Este intestino delgado es un ambiente súper, 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 súper ácido, que lo que va a hacer es controlar que esas bacterias que no deben estar ahí pasen en tránsito y se vayan hacia una zona más claro, alcalina.
Claro.
Claro, como vamos perdiendo esa acidez y se va alcalinizando, estamos permitiendo que sobrevivan más bacterias en intestino grueso. Por eso el intestino grueso tiene mayor cantidad de microbiota que el intestino delgado, porque el intestino delgado, sus características de acidez no permiten que, salvo que por lo que sea interrumpamos ese aporte de acidez, pues con los OLEs, inhibidores de la bomba de protones, prazol, pantoprazol, lansoprazol, todo eso nos quita ácido, con lo cual estamos facilitando que aniden en intestino delgado microorganismos que no deberían estar ahí. Otro ejemplo, el Helicobacter pylori famoso. Uf. Que todo el mundo tiene eso cuando no, es que me han hecho las pruebas y tengo Helicobacter en el estómago. Bueno, pues el Helicobacter es un microorganismo maravilloso que nos ayuda no solo con los carbohidratos, sino que nos ayuda también a eliminar ciertos metales y ciertas sustancias que no son beneficiosas que permanezcan en nuestro organismo. Pero tiene que estar en el intestino grueso, lo necesitamos. Pero ¿qué pasa? Que cuando las circunstancias son favorables a que pueda irse para arriba y anida en intestino delgado y asciende hasta el estómago, pues ahí es cuando vienen los problemas, porque es una bacteria que es muy irritante, o sea, para anidar crea un microfilm, un biofilm, en el que se arrincona, se atrinchera en los pliegues y es muy, muy difícil de erradicar. Y bueno, la solución convencional, que es matarlo con una tanda de tres tipos de antibióticos distintos y quitarle la acidez al estómago con los inhibidores de bomba de protones, pues muchas veces no hace sino agravar esa situación. Sí, muchas veces a la segunda tanda se consigue eliminar ese Helicobacter de estómago, pero hay que pensar que hemos arrasado también con toda la microbiota beneficiosa, que es la que tiene que combatir ese Helicobacter. Entonces entramos en un bucle.
Uh-huh. Y nos dice, ¿cómo cuidarla? Bueno, pues teniendo una dieta rica,
fundamental.
Rica en fibras, vale, pero por ejemplo...
Vale, rica en fibras pero y variada.
Sí, sí, pero cada persona es de una manera. Es decir, hay gente que una fruta no le sienta tan bien u otra, que lo tiene que comer cocido, porque pone frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Hay gente que los cereales no le caen bien.
Bueno, y yo añadiría que también necesitamos proteína animal. No olvidemos que hay muchísimas vitaminas... sobre todo las que son liposolubles, que no se encuentran en la comida vegetal, de origen vegetal. O sea, necesitamos también proteína de origen animal. Siempre lo decimos, pues en la dieta mediterránea, por ejemplo, es un ejemplo fantástico de una dieta amable con la microbiota, porque realmente es una dieta en la que estamos más basados en el pescado que en la carne. Uh-huh. Pero necesitamos huevos, necesitamos pescado, necesitamos carne, no carne roja en cantidades descomunales, pero también tiene muchísimas propiedades y muchísimas vitaminas que necesitamos aportarlas.
¿Cómo la cuidamos? Probióticos y prebióticos, presentes uh-huh. en yogures, kefir, chucrut, plátano, ajo y cebolla.
Y muchas más.
Ah, vale.
Todo eso que has dicho, sobre todo, son fibra prebiótica.
No, o sea, probiótica.
Claro, distingamos. Llamamos probiótico a microorganismos, sí. O sea, bacterias sobre Ajá. todo, hongos y levaduras, ¿vale? Microorganismos que vivos, al ser ingeridos, van a favorecer que nuestra microbiota residente mejore o prolifere. Sin embargo, los prebióticos son alimentos para nuestra microbiota, fundamentalmente, desde luego, fibra de todo tipo. Pero no solo la que tú has comentado, o sea, hay pero lo que has comentado sobre todo es fibra prebiótica, porque el ajo y la cebolla no son ricos en probióticos, sin embargo son muy ricos en inulina y en fibras prebióticas que van a ser muy beneficiosas para nuestra microbiota. Y en concreto el ajo, por ejemplo, también tiene un gran poder de control, porque sí que es un antibiótico natural, ¿vale? Es capaz de... O sea, genera la alicina, es una sustancia que está contenida en el ajo, pero además tiene que ser ajo trituradito y machacadito para que esa alicina se active. Por eso mucha gente antigua, ¿no? Yo mastico dos ajos crudos y nos parecía una cosa rara. Pues eso era una terapia maravillosa, una forma de tomarte tú una dosis de antibiótico natural, porque necesita ser triturada para que la alicina se active. Y era un mecanismo muy bueno de defensa sin saberlo.
Evitar antibióticos innecesario. ¿Alguien toma un antibiótico si no lo necesita?
Bueno, hoy en día ya no, porque no se prescriben sin receta. O sea, no se venden si no están prescritos por un médico. Pero pensad que sí que es cierto que hemos tenido una cultura en los años, desde los años 70 al 2000... en lo que sí que es cierto que todo el mundo tenía en su botiquín antibióticos, y cuando tenían un constipado así un poquito más complicado, pues le arreaban el antibiótico al niño o a quien fuera, y nada, allá paz y gloria, ¿no? Pero hoy en día es más complicado. Pero bueno, sí que es cierto que el antibiótico es necesario cuando es necesario y cuando hay que controlar cierto tipo de infecciones, pero hay que tener en cuenta que siempre que tomemos antibióticos estamos afectando a no solo a lo que queremos erradicar, sino que estamos afectando también a microbiota beneficiosa. Entonces hay que, después de tomarlos, bueno, yo soy partidaria de, incluso mientras estás con la terapia antibiótica, en tomas separadas de ese de ingesta del antibiótico, ir reforzando esa microbiota. Y antiguamente la reforzábamos solo porque además había muy pocas cepas y tampoco teníamos conocimiento. Siempre te daban el famoso ultralevura, que es Saccharomyces boulardii, que es una levadura. ¿Por qué? Porque las levaduras y los hongos, que bueno, que son lo mismo, son formas, son estados distintos de los hongos o de las no se ven afectadas por los antibióticos convencionales que están destinados a eliminar bacterias. Pero eso es insuficiente. O sea, las levaduras de por sí no van a verse afectadas por el antibiótico, por lo tanto van a tener esa posibilidad de sobrecrecer. Sí que es cierto que el aportar ese Saccharomyces boulardii va a evitar que sobrecrezcan quizá otro tipo de levaduras que tenemos, como pueden ser cándidas, que son las más conocidas, pero no es la solución. Hay que intentar eso, sobre todo lo más cómodo y lo más sencillo es aportar variados, Lactobacillus y bifidobacterias, que son la primera línea de defensa a nivel microbiota, no a nivel de la barrera mucosa, sino el ejército, por decirlo de alguna forma, el ejército que lucha contra la colonización de microorganismos en tránsito que no queremos que aniden. Y bueno, en intestino delgado sí que tenemos más lactobacillus y en intestino grueso hay más bifidobacterias. Entonces lo ideal es eso, entre tomas de antibióticos, pues si te tomas el antibiótico desayuno, comida y cena, pues bueno, a mitad mañana y a la hora de la merienda, pues tómate probióticos que ya no les van a afectar con tanta intensidad ese antibiótico, y sí que vas a ir un poquito alentando a tus microorganismos buenos a que resistan los efectos de ese antibiótico.
Y esto, la solución absoluta, ¿eh?
La solución absoluta.
Ahora tengo la solución de cómo cuidarla. Esto es lo que nos dicen que tenemos que hacer, pero al pie de la letra. Reducir el estrés y dormir bien.
Bueno, claro. pero eso ya para la microbiota y para la salud mental y para todo. O sea, ojalá. Es que la microbiota se ve muy afectada por el estrés. O sea, las principales causas que producen una disbiosis intestinal son, primero, una dieta inadecuada. Pues porque pues obviamente si no das de comer, pues ahí no hay forma de que sobreviva nadie. Segundo, ciertos medicamentos, o sea, antibióticos, incluso antiinflamatorios, inhibidores de bomba de protones, o sea, los llamados protectores gástricos, que siempre repetimos, no protegen, porque no forman una película protectora, sino lo que hacen es evitan la fabricación del ácido, que en casos en los que realmente hay una hipercloridria, o sea, que hay un exceso de ácido estomacal, sí que son imprescindibles. Pero muchas veces lo que hacen es empeorar el cuadro, los anticonceptivos y, bueno, el estrés. El estrés arrasa con la microbiota.
¿El estrés arrasa?
Con todo. Y, bueno, y ese arrasar la microbiota sobre todo va a afectar a todos aquellos microorganismos que fabrican psicobióticos, o que llamamos psicobióticos, o sea, microorganismos que tienen la capacidad de eso, de producir o que directamente influyen en esa producción de esos neurotransmisores, que ya sabemos que la fábrica principal de neurotransmisores la tenemos a nivel intestinal.
Pero turrón pueden menjar.
¿Turrón podemos comer? Pues bueno, depende. Si somos diabéticos, no debemos, porque tiene mucho azúcar.
Pero vamos, que un trozo de turrón trastoca la microbiota.
Pues no, vamos a ver, es como todo.
Trastoca, o sea, más el estrés.
Sí, claro, trastoca, o sea, más el cuñado el día de la cena de Navidad,
claro.
Sí, que el turrón en sí.
Porque, claro, es una de las noches en las que comemos pues de forma pues un poco más intensa.
Sí, sí, pero en la que abusamos.
Si comemos tranquilos, no tenemos el porqué que nos siente mal la cena.
Pues no, claro. Es que esa es una de las condiciones que teníamos que tener muy presentes. O sea, deberíamos el acto de comer... O sea, ser conscientes de la importancia que tiene. O sea, que no le damos importancia y comemos de cualquier forma, con la tele puesta, con el eso, malhumorados. No. Tendríamos que intentar eso, ser... La gente que hace mindfulness, en eso sí que es una de las cosas que trabajan, ¿no? O sea, el cada momento de tu existencia, el tomar conciencia de qué acto estás haciendo y qué repercusiones va a tener. Entonces, eso del comer tranquilo, con calma, que es muy difícil porque siempre vamos con horarios muy ajustados, ¿no? Pero eso, lo que se hacía antes, cuando la familia se reunía a las mesas, que no se ponían la tele, que, bueno, pues a lo mejor sí que estaba la radio de fondo, pero con su música, con su... ¿no? Porque eso también es muy importante, ¿eh? O sea, la tribu es muy importante para la microbiota. Pensad que eso, que esos niños pequeños que van adquiriendo esa microbiota, que ya se estabiliza aproximadamente ya en la adolescencia, ya tenemos ya definida cuál va a ser nuestra microbiota base, con ciertas modificaciones, pero hasta ese momento es momento de ir adquiriendo. Entonces, es necesario el contacto con los demás. O sea, todos los niños, por ejemplo, nacidos en la época del COVID, entre el año 2020 y el 2021, están resultando una generación de niños enfermos, sin defensas, porque no se han visto expuestos, porque no se han entrenado su sistema inmune a través de la microbiota, que fabrica también muchas sustancias como inmunoglobulina secretora, que son la primera barrera de defensa de mucosa. No han recibido los besos de la abuela, de la tía, no han interactuado con otros niños y se han cambiado el chupete en la guardería y han chupado, han jugado en el suelo. El exceso de higiene que se promulgaba hasta hace un tiempo es muy perjudicial. Porque no, esos niños están estériles, los hemos tenido en una burbuja, no han tenido contacto físico y aparte tampoco han tenido ese contacto emocional, que también es fundamental para el buen desarrollo del sistema inmunitario, ya no solo de la microbiota. Entonces es muy importante, ¿no? El estar rodeados. Los ancianos que están aislados, que viven solos, sin familia, en entornos más hostiles como puedan ser las ciudades grandes, que no es como en las ciudades pequeñas o en los pueblos, que sí que la gente se conoce y van a comprar y te paras a hablar con uno y con otro. Esos ancianos desarrollan lo que se llama frailty en inglés, que es una mezcla de fragility, o sea, es un concepto que en español lo hemos traducido por fragilidad, pero que va más allá, ¿no? Esos ancianos que presentan esa fragilidad, pero como consecuencia del aislamiento social, y son ancianos que eso repercute muchísimo en su salud física. Entonces, eso sucede también con los niños, necesitan ese contacto, y no solo para desarrollar microbiota, sino para desarrollarse como Dios manda.
Bueno, yo me he quedado con lo de la cena de Navidad y aquello
la cena de Navidad. Es que
de
tú,
cuando...
Del cuñado.
Sí, diré, mira, a mí no me toques.
Oye,
la...
yo tengo unos cuñados maravillosos, ¿eh? Todo esto tengo que decirlo, que si me están escuchando, que de verdad. Y unas cuñadas...
La lengua te delata.
Mejores aún que no, de verdad, que te lo prometo,
ya,
que son
pero
fantásticas.
Es que da esa sensación, lo siento, Alicia.
No.
Los tuyos son maravillosos.
Pero maravillosos.
Vale, pues yo en la cena...
A lo mejor también somos maravillosos porque nos vemos poquito, ¿no? Entonces, para dos o tres veces al año que nos reunimos, pues eso faltaba, ¿no? Que encima estuviéramos en pie de guerra.
Sí, no, pero...
Hay que intentar dar lo mejor de ti mismo, pero aparte de todo, no, bromas aparte, tengo unas cuñadas, unos cuñados maravillosos.
Pues yo siempre pienso que... Yo me lo voy a anotar en grande, ¿no? Y en la cena de Navidad, por aquello de que si llega algún cuñado y demás, decir, a mí no me toques la microbiota.
Mira qué bien, me ha gustado esa frase.
Yo lo siento, pero mi titular es mi titular.
Oye, me ha encantado.
Y a partir de ahora...
No me toques la microbiota.
Por favor, porque oye, yo para lo que me queda, quiero tener una microbiota
eres
sana.
Y tienes una capacidad
Quiero mental. Tener una microbiota sana y un ejército de microbichos ahí dentro buenos. Claro, eso sí, buenos, porque bicha mala ya soy yo, ¿eh?
Vale.
Pero los microbichos míos, buenos, los de ahí dentro, buenos.
No me toques
buenos.
La microbiota. Esto sería el titular, ¿eh?
Sí, no me del toques... Programa. La microbiota.
Sí, señora.
Alicia.
Me has dejado sin palabras, ya no te puedo contestar nada después de esa frase.
Que la semana que viene nos vemos, ¿no?
Sí, no te tocaremos la microbiota.
Uf, yo ahora esta semana al pie de la letra. Me voy a hacer una camiseta. No me toques la microbiota.
Oye.
¿Podríamos sortear camisetas estas Navidades de no me toques la microbiota?
Qué buena idea.
Oye, me están surgiendo un montón de... Sí, yo aquí en la radio lo voy a poner a todos. No me toques la microbiota.
Fantástico.
Sí, ¿verdad?
Sí.
En fin.
Pues no hay nada mejor que decir.
¿Cómo debo tener la microbiota para pedir yo eso? Muchas gracias,
oye,
Alicia.
A vosotros. That I want to have a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. Bangle.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Soc Joan Pardo i la barberia és la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Villarreal.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
¡Atención! Llega el Black Friday de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
escaparé, escaparé como Dorita rumbo a Oz. Descubriré, descubriré que el mago es solo una ilusión. Escogeré, escogeré entre las tinieblas y la luz. Y lloraré con un presente donde tú, tú eres ficción.
Bé, quan estem a punt d'arribar a les 2 del migdia, ja sabem, gràcies per compartir este matí amb nosaltres i demà tornem amb més protagonistes.